Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat els trens de les línies R1, R3 i R4 de Rodalies, circulen amb retards de fins a 15 minuts per una incidència que afecta a la senyalització entre les estacions de Barcelona, Sants i Plaça Catalunya. Segons informa DIF, els tècnics ja treballen per tal de solucionar aquesta incidència que arriba més en hora punta del matí. A banda, també en carretera, un accident a l'Ametlla del Vallès talla un carril i genera algunes retencions, en aquest cas a la C-17. I el primer comboi que va enviar a Catalunya el dilluns per donar suport als incendis que cremen a l'estat espanyol ja tornen avui a les seves bases. Es tracta del comboi format per 55 bombers i 14 dotacions que va estar destinat a ajudar a la zona afectada de Jarilla, Extremadura. Jordi Torrelles és bomber voluntari d'Almenar, EPAF de Tremp i també membre d'aquest primer comboi.
Ja tornem cap aquí, cap a Catalunya, i bueno, molt content d'haver pogut viure aquesta experiència i gratificant també, perquè passaves pels pobles, la gent aplaudia, o quan estaves treballant i passava gent del poble que anava a revisar ramats o finques seves que tenien per aquí, també et donaven les gràcies i tal. Així que molt bé, una experiència més i anar sumant.
Pel que fa al segon comboi, format en aquest cas per 56 efectius i 21 dotacions terrestres de les ADF de Catalunya, el GEPIF i també agents rurals, i que es va desplaçar el dimarts a Castella i Lleó, té previst tornar en aquest cas demà si no hi ha cap canvi, i a més es valorarà enviar-ne un altre per rellevar-los. A hores d'ara, la situació continua complicada, ja que continuen cremant una vintena d'incendis a Castella i Lleó, Galícia, Astúries i Extremadura, i ja han cremat més de 400.000 hectàrees. I els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home acusat de provocar 4 incendis intencionals a la zona rústica de Sant Amans, a Sant Feliu de Guíxols, entre el 5 i el 16 d'agost, sempre després de les 8 del vespre. Els focs de petita intensitat es van poder extingir ràpidament. En la investigació i vigilància hi van col·laborar també agents rurals i també la policia local del municipi. I el govern de Jaume Collboni compareixerà en comissió extraordinària avui per informar sobre la vaga indefinida de socorristes a Barcelona. Els vigilants de les platges estan de vaga des de l'1 d'agost per reclamar un redisseny del servei de salvament i de les seves condicions laborals. Coincidint precisament amb la celebració d'aquesta comissió, els socorristes han convocat una concentració a plaça Sant Jaume a 11:45. I un jutjat ha ordenat l'internament en règim tancat del menor de 17 anys detingut per l'homicidi d'un altre jove de 18 anys a Tàrrega, apunyalat durant una baralla de matinada. La víctima, recordem, va morir hores després a l'Hospital Arnau de Vilanova. Els Mossos van arrestar el presumpte agressor al mateix lloc dels fets i han reforçat a més la seguretat per evitar represàlies al domicili de l'agressor. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Bon dia i benvingudes i benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui divendres 22 d'agost del 2025, dia en el que has de saber que Europa i Estats Units han arribat a un acord comercial destacat. La Unió Europea pagarà un aranzel del 15% per productes industrials exportats als Estats Units comparat amb l'anterior tarifa mitjana del 5%. Això, però, amb algunes excepcions claus. Es conserven els aranzels reduïts per a recursos naturals escassos com el suro, avions i components i medicaments genèrics, i també s'han moderat les condicions per als cotxes, farmacèutiques i semiconductors, sempre amb certs matisos i condicions pendents d'aplicació efectiva. I també has de saber que aquesta crisi no és només econòmica, sinó que acompanya escenaris de gran tensió arreu del món. Colòmbia ha patit 2 atemptats dramàtics gairebé simultanis. Un ha estat perpetrat amb un camió bomba a prop d'una base aèria de Cali, causant 6 morts civils. L'altre ha abatut un helicòpter policial amb un dron a Antioquia i hi ha 12 policies morts. El govern colombià apunta al grup dissident de les FARC, l'Estat Major Central, com a responsable. I per acabar, cal que sàpigues que al nord d'Espanya, concretament Astúries, s'ha impulsat un projecte pilot innovador per explorar la viabilitat d'una jornada laboral de 32 hores setmanals. L'estudi analitzarà en quins sectors empresarials, sobretot en l'àmbit tecnològic, seria possible aquesta reducció amb la idea d'una implantació més flexible, 4 dies de feina o menys hores diàries. Tot plegat com a resposta directa a l'oscil·lació que viu el debat sobre la jornada laboral al territori espanyol. I en el programa d'avui ens preocuparem del sol, però també ens preocuparem i preguntarem com hem d'escollir unes bones ulleres de sol perquè no ens facin mal a la vista. Avui també rebrem a la campiona mundial de natació artística Iris Tió i que ha fet història al ser la primera espanyola en aconseguir aquest mèrit. També tindrem temps de parlar amb els guanyadors del joc de cartes estiu d'aquesta setmana, un restaurant de nova creació de Sant Cugat i que ja apunta maneres. Com sempre, sortirem a cercar el Josep Sunyer i descobrirem paraules i cançons de l'any 2017. Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara passen 5 minuts a les 9 del matí. Com cada dia, és el moment d'establir connexió amb Tarragona Ràdio i saludar el nostre company Josep Sunyer. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel. Avui la mar de bé. 21 graus, eh?
21 que graus. Som... Molt bona temperatura.
21 graus. 21 menys que la màxima de 44 de la Ribera d'Ebre d'ara fa una setmana, per tant, poca broma.
Doncs han baixat prou fresquets. Aquestes temperatures fresquets en comparació, lògicament, amb aquestes xifres que ara comentàvem. A veure, proposa'ns tres idees de llocs on podries estar avui a partir de les 10.
Primera idea, camions i mànegues.
Camions i mànegues.
Segona idea, camions i mànegues. Segona idea, motos i gas a fons.
D'acord.
Sí. És la que m'agrada a mi, però no sé si... I la tercera, tractors i cap al tros. Fem el tractor i cap al tros.
Molt bé, doncs aquestes són les tres opcions. Ara vosaltres, des de casa, a través de les xarxes de l'Obert per Vacances, us podeu aventurar també i intentar esbrinar on està avui el Josep Sunyer. Josep, gràcies i fins aquí una estona.
Fins ara.
Que molts de vosaltres sou amants de la gastronomia i dels concursos de cuina i segur que també la majoria de vosaltres coneix Joc de Cartes de Tresca. Durant aquests mesos, el programa també ha tingut la seva versió d'estiu i, entre d'altres, s'ha desplaçat cap al Vallès per buscar les millors tapes de la zona, un programa que s'ha emès aquest dimecres i que han guanyat els nostres protagonistes d'avui. La Tina Forest de Cugat Mèdia ja està amb ells, molt ben acompanyada avui entre fogons. Tina, bon dia.
Bon dia, Manel. Doncs, oi tant, m'acompanyen ni més ni menys que els guanyadors d'aquest programa de Joc de Cartes que buscava les millors tapes del Vallès. La Cristina González i en Carlos Soler, de la Taverna 1984. Benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, felicitats. Entenc que esteu molt contents amb la victòria. Us ho esperàveu o no?
Podríem dir que sí, no?
Sí, una miqueta. Sí que teníem una miqueta, estaven neguitosos per al Rauxa, que era la competència més directa, però, bueno...
Sabient el que fèiem, anàvem molt segurs.
Confiança.
Escolta, jo vull que ens expliqueu una mica també com va ser l'experiència del rodatge del programa, és a dir, la part que no es va veure doncs, del programa, de l'emissió. Com ho veu viure també? No sé si hi havia nervis els dies abans, si coneixeu també els vostres contrincants o els veu conèixer en aquell mateix moment, si havíeu anat als seus restaurants. Expliqueu-nos una mica tot allò que no es veu.
Bueno, vam començar molt nerviosos, no? Quan veus 20 càmeres enfocant-te quan no has vist mai ni una, vull dir, això impacta.
Sí, però és la primera toma de contacte. Després ja tot era... Vam fer una família molt guai, tant darrere de les càmeres, amb l'equip de so, amb qui ens acompanyava super, super bé.
Amb tots, clar. Sí. El programa dura molt poquet, però clar, estem amb ells quasi 8-10 hores al dia. Vull dir, arriba un moment que es fa tot molt normal.
També al ser equip, les hores d'aquestes d'espera es passen molt millor, molt millor, perquè hi ha moltes hores mortes.
Escolta'm, en aquell moment, quan comença el programa i tots doncs, no tenim l'escena que arriba doncs, a la furgoneta i baixen els concursants i us diuen qui són els vostres contrincants. Havíeu estat en algun dels restaurants els vostres contrincants o els escoltàveu per primera vegada?
Primera vegada.
Sí que és veritat que al principi t'envien doncs, ubicacions a on quedar i sí que, bueno, pipees una miqueta a veure quins restaurants n'hi han, però que va, no teníem ni idea.
Jo almenys no.
Va ser una sorpresa.
Competíeu concretament amb un restaurant de Castellà del Vallès i amb un altre de Sabadell. Com els vau veure, els vostres competidors? Què vau destacar de les seves cuines, els seus restaurants?
Bueno, eren molt diferents l'una de l'altra, la veritat. Eren mons molt diferents.
Sí, el bistró està arrencant, li queda una miqueta de camí, ho fan bé, li tenen molt de carinyo al gremi de l'hostaleria, però estan, per al nostre punt de vista, estan arrencant o... És una manera diferent, sí. I el Rauxa és més... Bueno, més semblant a nosaltres.
De fet, Joc de Cartes té la fama, bé, i ho hem vist també des de casa, doncs que quan arriba sobretot al moment aquell final, no?, quan es destapen les puntuacions, doncs que volen els ganivets, de manera figurada, lògicament, de moment, que haguem vist des de la tele. Veu viure algun moment així de tensió amb algun dels altres participants o algun moment que diguis, uf, això ha estat una mica més dur del que ens pensàvem, perquè doncs, al final també acabes coneixent gent i el fet de conèixer gent també implica a vegades doncs, que algú et pugui sorprendre doncs, en un moment d'aquests àlgids.
Durant la gravació no vam tindre moments de tensió. A més,
al revés,
vam,
de fet.
Sí, ens vam portar superbé amb tots, vam fer bueno, un bon programa a nivell de que no hi havia males paraules, no ens vam faltar el respecte com els altres programes sí que passa.
Sí, tot molt decent, molt sí. Sí, agradable.
Sí, tampoc anàvem a buscar nosaltres lo pitjor. Mm-hmm. Sabem l'esforç i la dedicació que hi ha darrere. Sí que és veritat que a l'hora d'aixecar la campana sí que ens vam empipar una mica perquè no ens paràvem aquest joc.
No, és infinica.
Però bueno, és un, com el mateix programa diu, un joc de cartes, cadascú juga les seves, nosaltres ja vam dir anem a passar-ho bé, a mostrar com som, si guanyem, genial, i si no, qui vingui a casa serà igual de bé.
A disfrutar l'experiència.
Sí.
És algú que no es sí pot veure viure cada dia. Vull dir. Mm.
Sí, sí. Guanyar és no és un xec, no són els 3.000 euros, són un bon reconeixement, la veritat. Volíem això.
Que de fet, molts dels participants el que diuen és que el que valoren més són les puntuacions del Marc, en aquest cas, que vosaltres en vau obtenir de molt bones. El servei crec que us van posar un 10, per exemple, a la cuina un 9. Esteu satisfets, no?, amb aquesta valoració?
Molt, la veritat. Jo també soc un seguidor del programa i amb la família sempre el que mirem sempre és la puntuació del Marc. Mm. L'altra és més relativa perquè vulguis o no són concursants i volen guanyar.
Sí.
De fet, al final és un joc i, per tant, és un concurs. No sé si vosaltres veu planejar alguna estratègia o en veu desenvolupar alguna a mesura que anava avançant, potser, no sé, a l'hora de puntuar o tenir en compte coses que feien els altres restaurants, perquè és veritat que moltes vegades hi ha alguns concursants que són molt més crítics amb la resta i, en canvi, quan arriba el moment de conèixer el seu restaurant, dius, home, potser t'has passat, no?, i has posat el llistó massa alt per al que després tu acabes oferint. No sé si vosaltres teniu alguna estratègia.
És veritat que nosaltres no vam, és el que he dit abans, nosaltres anàvem a passar-ho bé i, evidentment, si podíem guanyar, superbé. Sí que quan vam veure que algun equip anava una miqueta més a fer mal, sí que vam pensar la puntuació va ser del servei de l'Isaac, que li vam ficar un 6, finalment, i l'anàvem a canviar. Al final,
i anàvem a pujar la nota.
Sí, anàvem a ficar un 7, perquè ens donava, bueno, no era just. Però després de tot el que va passar, ens vam mantindre amb el mateix, però no vam fer estratègia.
No, cap ninguna. Vam puntuar el que vam pensar. Sí que és veritat que vulguis anar a un concurs i en alguna nota tendeixes a una mica a puntuar la baixa, però no crec que anéssim a fer mal, perquè vulguis o no, som del gremi i serà amb les fosques allà darrere, vull dir.
Clar, penses un bé, que és un bé, un 6, correcte.
Està bé.
Sí, està bé.
Sí, vau ser concursants bons, perquè n'hi ha cada un que déu-n'hi-do en algun programa.
Sí, sí, tela.
Escolta, creieu que haver guanyat Joc de Cartes us farà també guanyar més clients? Perquè sempre hi ha com la curiositat, no?, de veure com ho fan els del restaurant que ha guanyat el concurs que sortia per la tele, no? Creieu que això us beneficiarà en aquest sentit?
Seguríssim.
Segur. I a més, acabem d'obrir ara el febrer, hi ha molta gent que encara no ens coneix, això serà un trampolí molt, molt important per al restaurant, la veritat. I estic segur que vindrà molta gent més i ens coneixerà tot el Vallès.
Jo mateix he anat a diversos restaurants que potser no hagués anat mai, però com que els vaig veure al programa vaig anar a veure'ls, vull dir. I molta gent segur que farà el mateix.
Això segur, clar, suposo que és una de les coses que veu tenir en compte, no?, quan no sé si us van oferir participar-hi o us hi veu prestar a vosaltres, però una de les coses positives que pot passar és això, que la gent us conegui i vingui a veure'ls, però no sé si us feia també o teníeu certes reticències a dir, ostres, potser no per al format, però si no potser per als contrincants o per com es pot entendre doncs l'oferta que teniu o la vostra idea de negoci, que també en algun moment us pogués jugar en contra doncs participant en el programa. No sé si això ho veu valorar també, si hi ha una mica com de foro abans d'acceptar participar-hi.
És que estem tranquils, sabem que ho fem bé, cuidem molt el client, sales molt detallista també amb el tracte, cuina és brillant, o sigui, és brillant, manipulen, fan tota la producció allà a la cuina, no tenim res de fora, o sigui, algo és poquet, llavors tot el que vingui, estamos preparados.
I tampoc és la nostra visió, és el feedback també que ens donen els propis clients abans del programa.
A més, el premi, lògicament, doncs, té una connotació econòmica, que són 3.000 euros. Ja heu pensat en què els invertireu?
l'equip.
Sí, vam dir que tancaríem... Nosaltres estem oberts tot l'any, tots els dies, i vam dir que si guanyàvem, doncs, tancaríem un dia i aniríem tot l'equip a disfrutar d'un bon menjar i anar a fer activitats, en el que sigui, fer un home amarilla o coses d'aquestes. A fer una mica més de pinya.
Molt bé. Super. Escolta, i com va ser el moment en què us van dir... Sou els guanyadors, el guanyador de Joc de Cartes, Taverna 1984. Què vau viure en aquell moment?
Va ser molt emocionant.
Molt,
clar, també era... No sabíem què passaria, perquè ens van puntuar baixet, l'altre, el Rauxa, i era com, jo, si ara ens han puntuat baixet, tampoc sabem si el punt del mig punt del mar serà per nosaltres, era com, què passarà? Però bueno, estàvem tranquils, la veritat.
Que bé. Amb això portem molta estona parlant del Taverna 1984, però expliqueu-nos una mica també l'oferta que teniu, que és el que oferiu a la vostra clientela. Jo estava ara veient la carta i veient algunes de les fotos a internet, i jo us dic que aquesta setmana, si puc, si no estic de vacances, ja vindré a provar-ho, perquè té molt bona pinta tot, eh?
Cuina tradicional amb producte de qualitat. Això és el que tenim. Volem tornar una miqueta a l'origen, volem tornar a que vingui la gent amb els seus amics i vinguin a fer tapes, que puguin tastar tot, hi ha platillos...
Clar, és una taverna, vull dir, a passar l'estona i a disfrutar del moment, no només a menjar i marxar.
Si ens n'haguéssiu de recomanar alguna que és la vostra tapa estrella, quina ens diríeu que provéssim?
Doncs mira, jo fins ara tenia el tardes de tonyina. El que passa que ara hem canviat la carta d'estiu i hem afegit un plat que és la presa ibèrica, i per mi aquest és la reina, sí.
Apunta, Manel, apunta.
Prenc nota. Per cert, us faig també l'altra pregunta de tots els plats que heu provat de la resta de restaurants, amb qui no us quedaríeu i diríeu, ostres, aquest ha estat bo i potser us serveix, no ho sé, com a inspiració per d'aquí un temps. Hi ha algun plat que us va sorprendre de la resta?
A mi em va agradar molt el del Rauxa, el de foie, amb els ous.
Sí.
Aquell em va agradar molt.
I els postres també els tenien molt bons, sí. Sí, el Rauxa era...
Això, tenia un producte i tenia... Sí. O sigui, vam menjar bé. No va ser res de l'altre món en algunes coses, però en línies generals... No es menja malament, sí.
Que bé. Amb tot això, amb el que ens explicàveu i veient que estem gairebé a les darreres setmanes de l'estiu, quina valoració en feu també d'això? Jo que feia uns mesos que estàveu funcionant, que teníeu tota la maquinària encesa, com està anant per això el negoci en aquest estiu?
Molt bé. A veure, es nota la calor i es nota l'agost. Sobretot l'agost l'estem notant molt. Està tot tancat, la gent està fora.
A la tarda,
i a més aquests dies, com bé sabeu, que estàvem a 40 graus, de fet, no es pot menjar enlloc. Les nits sí que s'estan animant una mica més, però l'agost l'estem notant. Esperem que ara al setembre comenci a pujar una mica més.
També estem en una zona residencial, que hi ha molts pisos al costat, i jo crec que al matí la gent marxa, després a la tarda ja surt, està fent allà una copeta, molts es queden a sopar... Ho notem més a la tarda-nit.
Sí.
Els matins són una miqueta més...
Fluixos.
Molt bé, doncs gràcies per acompanyar-nos. Felicitats de nou també per aquesta victòria, per haver guanyat aquesta versió. Suposo que ja teniu també aquest distintiu de Joc de Cartes, no? Com a guanyadors, que suposo que això, més enllà el fet de guanyar d'aquests 3.000 euros, home, tenir aquest reconeixement està bé, no?
Molt guai, la veritat.
Molt bé. Doncs moltíssimes felicitats i gràcies també per acompanyar-nos avui en aquesta estona a l'Obert per Vacances.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Gràcies, Tina. I ens trobem també al Taverna per fer un superet.
I tant. Jo ja m'ho he apuntat tot.
Que vagi molt bé.
Us hi esperem.
Gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Som a les acaballes de l'estiu i és moment de mirar enrere per veure com ha anat la temporada turística a les comarques de Lleida i el Pirineu, una època que comença forta amb les falles de Sant Joan, que marca l'arribada de visitants a les muntanyes i que enguany ha estat molt condicionada pel temps, les activitats culturals i la recerca d'experiències a l'aire lliure. Ens amplia la informació l'Arnau Vilà, de Munt FM.
Els establiments fan un balanç positiu d'aquest estiu. L'ocupació dels caps de setmana ha oscil·lat entre el 70 i el 90%, gràcies sobretot als festivals i fires que s'organitzen al territori. A banda dels habituals atractius del turisme de muntanya, activitats com el Dansaneu, l'Esballolet o la Fira del Ferro han servit per atraure públic. Entre setmana, però, les xifres han estat més baixes, amb caigudes d'entre un 30 i un 40% en alguns punts del Pirineu. El mes d'agost ha mantingut la línia alta, amb ple pràcticament assegurat el pont del 15 d'agost i bones perspectives de cara al setembre, ja que els últims episodis de pluges avançaran l'inici de la temporada de bolets, donant continuïtat a la campanya estiuenca, com ens ha explicat el president d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, que també fa una valoració general de l'ocupació a la demarcació de Lleida.
I ara, a última hora, ens està fent aquestes pluges fantàstiques, i això farà que el mes de setembre tinguem bolets a tot el Pirineu, i això farà que hi haurà molta gent que vindrà amb... els bons, entre setmana, doncs hem tingut una mica menys de turistes.
Tot plegat deixa satisfets els establiments, tot i que recorden que el sector encara té reptes pendents. Sense anar més lluny, ahir mateix uns 150 treballadors de la UGT...
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
I ara passen 5 minuts d'un quart de 10 del matí. És el moment de conèixer una nova paraula habitable amb el TermCat. Per exemple, quantes vegades heu escoltat o heu llegit a les xarxes "no volen que ho sàpigues" èpica resposta del famós XA, i així és com els empresaris estan estalviant milions, o invents sorprenents que no creuràs que existeixen? Avui descobrim el terme pesca clics.
El diccionari TermCat.
40 anys, 40 paraules.
2017. Pesca clics.
Contingut web, generalment de poca qualitat, presentat sota un títol o un format cridaner per aconseguir que els usuaris hi cliquin i el reenviïn a les xarxes socials, que té com a únic objectiu obtenir ingressos publicitaris.
Jordi Bové, director del TermCat.
No volen que ho sàpigues. Èpica resposta del famós X. Així és com els empresaris estan estalviant milions. Invents sorprenents que no creuràs que existeixen. Quants cops n'heu vist un titular així a les xarxes o en un mitjà digital i no heu pogut evitar fer-hi clic per saber-ne més? En cas afirmatiu, heu sucumbit a la temptació del pesca clics, que, com el seu nom indica, té la finalitat de pescar tants clics com sigui possible. Cosa que en el món digital, com sabeu, és sinònim d'èxit i de diners. Aquest recurs publicitari, però, va entrar a casa nostra amb força amb un nom anglès, el clickbait. Literalment, esquer de clic. El TermCat va provar l'any 2017 l'alternativa pesca clics, a partir d'una proposta feta pel divulgador tecnològic Josep Maria Ganyet. Avui dia és una denominació plenament consolidada.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
Té a dia d'avui unes ulleres de sol, sovint més d'una, eh? Ens protegeixen del sol durant tot l'any, però durant l'estiu resulten del tot imprescindibles. Avui volem parlar-ne en profunditat amb un professional de l'òptica de Sa Tordera, Albert Sabater. Bon dia, no sé si portes ja les ulleres de sol o potser és massa d'hora.
Doncs podria portar-les, però no, encara no, estic molt adormit encara.
Molt bé, on et trobes avui?
Mira, doncs estic a l'àrea òptica de Tordera. Avui parlarem d'ulleres de sol, perquè de fet formen part del nostre outfit d'estiu, però també són un element clau en la protecció davant de la radiació solar, i per això avui som aquí, a Àrea Òptica, per parlar amb la Sílvia García.
Hola, bon dia.
Bon dia, Sílvia. La primera pregunta de totes, i potser la més essencial, no sé per què hi ha aquesta associació, no, de l'estiu també amb les ulleres de sol, és a dir, que són dos conceptes que sembla que van lligats, no, de manera històrica.
Sí, van lligats, però bueno, és un complement que hauria de ser per tot l'any, no només a l'estiu.
Sílvia, però escolta'm, jo bàsicament les ulleres de sol les relaciono amb l'estiu, no? De platja. Jo ara, per exemple, no les porto, però segurament, no sé, penso que a l'estiu, no, haurien de ser ulleres de sol. Em dius que haurien de ser tot l'any, però segurament la gent se les posa més a l'estiu.
Sí, sí, sobretot per fer activitats també a l'estiu, anar a la muntanya, a platja, és on també es necessiten també.
Amb això que ens explicaves ara, per fer activitats, per anar a la muntanya, per anar a la platja, a la piscina, què és el que hem de tenir en compte els compradors, els usuaris, a l'hora d'escollir unes ulleres? Perquè parlàvem justament de que formen part d'aquests outfits, aquests estilismes d'estiu, però segurament en molts casos caiem en la trampa doncs que siguin potser unes ulleres doncs, no sé, molt estètiques, però potser no tan segures com haurien de ser, no, Sílvia?
Sí, això a vegades passa. Bueno, la ullera de sol bàsicament hauria de protegir amb una categoria d'un filtre 3, bàsicament perquè protegeixi bé del sol normal. Per fer activitats aquàtiques o alta muntanya ja haurien de ser una mica més, un filtre més alt, filtre 4. Hi ha 4 filtres, 0, 1, 2, 3 i 4, però el 4 és el més fort, que seria per casos més específics. El que bàsicament tenen totes les ulleres normalment de sol que ja protegeixen bé és un filtre 3. Aquest filtre absorbeix la radiació entre un 80 i un 92%.
Això vol dir que a l'estiu haurien de ser d'aquest tipus?
Sí, quan, sobretot quan hi ha molt de sol. El filtre del 0 al 2, bueno, és més moda, potser, no? Protegir, doncs no. Llavors també per la conducció va molt bé que sigui el vidre polaritzat, a part de que sigui de sol amb un filtre 3 o 4 o... perquè així elimina els reflexes. Llavors, encara per la conducció, per exemple, és molt més, molt millor.
Molt bé. A l'hora de comprar unes ulleres de sol, ara ens parlaves del filtre. No sé si és l'element més important que hem de tenir en compte a l'hora de comprar les ulleres o hi ha altres elements que ens hauríem de fixar.
Sí, aquest seria bàsicament el més important, però de fet, que estiguin homologades i que tinguin un filtre, depèn del per lo que es vulgui, però si és per la, bàsicament per protegir del sol, filtre 3 seria ja bastant complet.
Hi ha altres característiques, però, que hauríem de tenir en compte a l'hora de comprar les ulleres, a banda del filtre?
Bueno, és que hi ha gent que té problemes visuals. Clar, si no protegeixes del sol a la llarga, és com la pell, no?, que t'has de posar cremes o que és per protegir de la radiació. Si no te poses en els ulls el mateix, una protecció adequada, poden ocasionar problemes a la llarga, doncs unes catarates prematures, queratitis, un càncer corneal, bastantes que potser no en som conscients, no? Vull dir, llavors hauríem d'anar més protegits del que anem.
Clar, això segur, però és veritat, Sílvia, que hi ha una competència molt directa, però no igual de segura, que són totes aquestes ulleres que es poden comprar en botigues de souvenirs, fins i tot bazars, no?, que són ulleres que entenc que no estan regulades de ninguna manera.
Exacte. Llavors això ja no és ni competència. El que passa que, clar, la gent pues, pot comprar on vulgui, ho tenen molt a mà i, va, i clar, venen amb l'etiqueta protecció clar. Ultravioleta, però clar, això pot ser una imitació com qualsevol altra. I més actualment, que imiten molt bé.
Clar, hi ha una mica d'embolic, no?, amb això que deies de les etiquetes, no?, i que parlaves dels filtres, perquè almenys nosaltres com usuaris no sabem també identificar quina és l'etiqueta correcta, o no sé si n'hi ha alguna que ens hauríem de fixar d'etiqueta a tenir en compte per saber, doncs, realment que aquestes ulleres són homologades.
Ja. Segur que són homologades si les compres en un centre a una òptica. I això segur, perquè han de passar uns controls d'allò importants. Clar, si tu compres en un puesto en souvenirs, en una botiga que no és bueno, certificada com a òptica i tal, no t'ho poden assegurar, o sigui, pot ser una còpia. Llavors això no ho pots saber. Encara que posi l'etiqueta o el que sigui, això no vol dir que compleixi les normes.
Clar, perquè dèiem, Manel, que podem trobar ulleres a molts de llocs.
Sí, sí, sí. A tot arreu. Hasta les botigues de roba. És que és un complement de moda i bueno, està bé, però clar, s'hauria de vigilar el que et fiques als ulls i a quines hores t'ho poses, evidentment.
Clar, és que a més estic pensant en aquestes ulleres concretes, no?, que la gent se les posa per estar a la platja i potser estan tota una jornada de platges exposats al sol amb aquestes ulleres que el vidre no sé ni si arriba a ser vidre realment, és a dir, que tampoc sabem el material clar. Amb les que estan fetes.
Clar, i el problema que quan tu fiques un vidre fosc davant de l'ull i no està homologat i no protegeix el 100% o el que hagi de fer, el problema és que la pupila, quan el fiques un vidre fosc, la pupila es dilata, clar. Es fa més gran, llavors entra més llum, clar. Estàs enganyant a l'ull. Llavors, a sobre t'estàs perjudicant. O sigui, és millor anar sense una ullera que no estigui homologada que anar amb una ullera que no passi els controls.
De fet, Sílvia, estem parlant d'aquestes ulleres dels adults, no?, de tots nosaltres, però per als nens també és important que portin ulleres i que es protegeixin també la vista especialment.
Sí, i tant. Els nens s'han d'educar des de petits perquè així se vagin acostumant, perquè d'entrada els hi molesta. Clar. Qualsevol cosa que els hi posis a la cara, que sigui un barret, una ullera, els hi molesta, però si els acostumes de petits, s'acostumen i ho fan bastant bé.
Sobre els tipus d'ullera, que ara estàvem parlant, de les botigues i tot plegat, hi han diferents tipus d'ulleres de sol per l'hora del dia, pel que vulguis fer? És a dir, tu ara ens parlaves de protegir-te del sol, però amb en Manel també més o menys parlàvem, no, d'estètica, no? Sí. I ens parlaves tu ara dels perills també, de posar-nos també un vidre tintat. Hi hauria algunes, una miqueta, diguéssim, que estiguessin permeses o que tu veiessis algunes hores o algunes activitats concretes per portar unes ulleres que no siguin realment protectores del sol?
Bueno, hi ha aquestes també que s'enfosqueixen, i aquestes es poden portar doncs, quan el sol, doncs, al matí o al vespre, quan ja el sol ja no irradia tant, perquè tenen una protecció a l'ultravioleta, però més suau. Llavors no és, el que passa que en hores puntes del dia, llavors no. O per conduir, o si vas a la platja, sobretot, o muntanya, o en bici, carretera, necessites un vidre que no reflexi, que hi vegis clar.
Clar. De fet, amb això que ens explicaves, també hi ha un altre condicionant, que són totes aquelles persones que ja de per si porten ulleres que estiguin graduades. Entenc que llavors les ulleres de sol també han de tenir aquesta graduació, no?
Sí, sí, sí. Amb el filtre, i hi ha diferents tipus de filtre, o només que sigui de sol, o a més allò que comentava abans, que porti un filtre polaritzat.
D'acord.
Que a part de protegir-te de sol, elimina els reflexes. Llavors la llum que reflexa l'elimina i es veu més clar.
Vinga, jo vaig parlant de moda cada vegada, i tot i que no sóc massa, d'ulleres diferent. De fet, en tinc unes d'ulleres de sol, només en tinc unes, però imagino, Sílvia, que deu haver-hi gent que li agrada com a producte estètic i que fins i tot deu estar pendent de tendències, en deu tenir més d'una. Explica'ns una miqueta això.
Sí, no, la gent ara mateix, la moda domina bastant. Llavors, bueno, segons l'outfit, la gent doncs, va canviant d'ulleres de sol, sí.
I quin tipus hi ha? Perdona, Manel.
Sí, sí, no, era això, és a dir, que ara mateix quina és la moda o quina és la tendència en quant a estètica a les ulleres?
Bueno, la ullera de pasta grossa, de color una mica viva, i si no, ulleres així petitones, estretes... És que hi ha diferents tipus. No és que sigui un model en concret, però hi ha diferents tipus.
I en funció, jo algun cop he vingut aquí amb la Sílvia a comprar-me les ulleres i a vegades em diu, ara, per la forma que tens de cara, potser et convindria això, et convindria allò. A veure, dona'ns algunes indicacions bàsiques per a aquelles persones que vulguin realment que les ulleres li caiguin bé a la seva cara o al seu rostre.
Sí, bueno, llavors me fixo una mica amb la persona i te diu més o menys el que li agrada, anem provant i el fet d'anar-te provant una forma o una altra, vas veient quina li afavoreix més, inclús ell mateix es va veient i acabes triant la que més gust te sents tu.
Però hi ha algunes normes establertes de dir, jo que sé, si tens la cara rodona, et convé aquest tipus d'ulleres amb aquesta forma, si tens la cara més la mandíbula més marcada.
Sí, si tens la cara rodona, evidentment una ullera rodona seria com que no. Clar. Hauria de ser una ullera doncs, una miqueta més marcada, més rectangular, si tens la cara quadrada, al revés, més rodona, més ovalada, per suavitzar una mica les faccions i perquè, bueno, quedi algo més bé estèticament, sí.
Clar, ara parlàvem de les activitats que podem fer típiques durant l'estiu, però al principi ja feies menció que si fas determinats esports també han de ser unes ulleres que estiguin adaptades i fetes per fer aquestes activitats, no ens falen doncs, les ulleres, entenc, de sortir a passeig, no?
No, inclús bueno, per alta muntanya que es fa servir un filtre més potent, un filtre 4, aquest no està prohibit conduir, no és apte per la conducció perquè pot variar els colors, per exemple, dels semàfors o és massa fosc, és un vidre massa fosc i llavors pot alterar a la conducció coses, llavors no està prohibit la conducció. Màxim filtre 3 per vida normal, conducció, bueno, platja, si és polaritzat ja n'hi ha prou, no cal que tampoc sigui un filtre 4, però per alta muntanya, coses molt ja específiques, sí que necessitaríem un vidre més potent, no?, que absorbís més la llum. Però bueno, del 0 al 3, la que més venuda sempre d'ullera de sol és filtre 3, que és la que ho cobreix tot.
D'acord.
Per tant, si estem parlant d'esports, sobretot hi ha la distinció amb esports de muntanya, que entenc que inclou l'esquí aquí o no hi hauria l'esquí?
Sí, l'esquí hauria de ser un vidre polaritzat, és el que aniria més bé, filtre 3 i vidre polaritzat, o filtre 4 també podria ser. El que passa que si hi ha un dia amb núvol, amb aquell vidre no hi veus tan clar, llavors necessites un vidre o aquells que posen groc, saps, que elimina, o sigui, per dies així núvols es veu més bé, dona més contrast.
Uh-huh. I per ciclisme o per cursa a peu, diguéssim, per esports més per a la zona on estem, o esports nàutics, no sé si hi ha distinció.
Sí, en aquests esports també, bueno, recomanen el vidre polaritzat, i a vegades doncs, també les persones doncs, tenen diferents... A cada ull no hi va igual, amb un color. Llavors també hi ha el color del vidre, afecta una mica. El color verd és més doncs, per hipermètrops o per, bueno, per gent... que faci esports nàutics. El gris és més apte per la conducció perquè és una visió més natural, i el marró és per miops o bueno, per natura, coses així. Això és el que es recomana, en aquests colors també, en funció de... Ja la gent quan s'ho prova nota amb quin color hi veu més bé també.
Clar. De fet, ho estava pensant gairebé per acabar, Sílvia, que depenent d'on estigui també ubicada la òptica, no? En quin municipi o en el clima o en el temps que faci, també suposo que es vendran més unes ulleres o unes altres, no? Perquè, per exemple, no és igual el clima que hi ha a Tordera, no? Que el que pot haver doncs, en qualsevol altra regió o en qualsevol altre lloc.
Sí, això també és veritat. Clar, la gent que, bueno, per exemple, Andorra, doncs allà es vendran moltes més ulleres. Clar. D'alta muntanya, ulleres més tancades, més corbades, més de protecció, més d'esquí, més ulleres més grosses perquè cobreixin més i no entri gens la llum. Mm-hmm. Aquí, doncs, bueno, potser aquí estem entre una mica la moda i, bueno, ullera de protecció normal.
Molt bé. Doncs Sílvia García, de l'àrea òptica de Tordera, gràcies per atendre avui a l'Obert per Vacances.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies, Albert Sabater. Fins la propera.
Que vagi bé, adéu, Manel.
I ara, quan passen 6 minuts a 2:15 del matí, és el moment d'encetar un nou episodi de Les Veus Indispensables, aquest podcast que estem estrenant a l'Obert per Vacances, però que a partir de la tardor podreu trobar íntegrament a la xarxa Més. Un any abans de morir va escriure Digues que m'estimes, encara que sigui mentida la mirada de la dona que escriu.
Veus Indispensables, Montserrat Roig.
Un any abans de la seva mort, Montserrat Roig va escriure Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, un recull d'articles i reflexions des de la mirada de la dona que escriu.
Faig un espectacle que es diu La mirada violeta, abans ho parlava.
Sí. Aina Torres, sí, i Reixac.
Perquè just Maria Mercè Marçal també reflexiona molt similar a sota el signe del drac, que seria com l'equivalent, no? I també em sembla molt interessant una reflexió que fan, que és la mirada bòrnia o l'ull estràvic, cada una li diu diferent, però que és el mateix concepte. I és que les dones, quan escrivim, no, tenim una doble mirada. Una mirada que mira cap enfora i que el que vol és volar lliure, sense prejudicis, com que vol escriure lliurement com fan els homes. Però sempre tenim aquesta mirada que mira cap endins, que s'està reivindicant perquè som conscients que som discriminades pel fet de ser dones. I aquesta mirada és, també s'ha anomenat escriure des de la fúria, és aquesta fúria que tenim les dones que escrivim, i és molt interessant aquesta reflexió que fan les dues, eh? Tant Marçal com Roig, sobre això, no? Aquesta doble mirada que anem tenint, que hi ha moments que ens ve de gust escriure una cosa que no ens haguem d'estar reivindicant sempre, d'escriure lliurement, però hi ha moments que diem ostres, volem escriure des d'aquesta fúria i des d'aquesta reivindicació. I hi ha una part d'això que també hi és en el Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, també en l'obra de Montserrat Roig, i això és molt interessant, com reflexiona, no?, sobre la literatura. És un assaig que us recomano moltíssim i que realment és fantàstic.
Veus Indispensables.
Sempre he envejat els escriptors que han nascut al món de les paraules davant l'espectacle, sorprenent, canviant, immens de la natura. És la màgia del desordre natural davant el rígid ordre humà de les ciutats, perquè quan triem l'ofici d'escriure, triem també la soledat, i aquesta és difícil de sentir en un espai urbà. Fragment de Digues que m'estimes encara que sigui mentida. Montserrat Roig.
A veure, el que feia normalment a casa és que feia els esquemes de les novel·les, perquè per escriure la novel·la s'havia de concentrar més, no? Però feia els esquemes. Tenia, quan vaig fer el llibre, vaig anar a l'arxiu i tenia unes targetetes que anava fent doncs, els esquemes, no? Els personatges, etc. Però també és important, que abans ho he apuntat una mica i ara que parlem d'això, de veure quines condicions hi havia darrere de les seves novel·les, no? Perquè molts homes doncs, tenien molt més temps per fer-ho, però ella, havent de cuidar els seus dos fills, el que feia és això, marxava normalment vacances, moltes vegades eren vacances d'estiu, que els seus fills no anaven a escola i aleshores buscava algú que li cuidés durant el dia. Els seus fills marxava a no sé on amb els seus fills i la persona que els hi cuidava i ella escrivia de forma intensa durant el dia i algú estava doncs, tenint cura dels seus fills, però potser escrivia una novel·la gairebé en un estiu només i de forma intensa 10-11 hores al dia perquè li costava també trobar la cambra pròpia, no?, que deia Virginia Woolf, i per tant, a casa es concentrava molt, i hi ha l'anècdota d'aquest lladre, però normalment no es podia concentrar prou i el feia els esquemes i les novel·les les havia d'acabar amb aquesta mena de filigrana que havia de fer vital per poder escriure'n.
La política tampoc es pot deslligar de la vida i obra de Montserrat Roig.
Ella, amb 22 anys, s'afilia al PSUC. És una afiliació molt intermitent. Entra, surt. De fet, el 1977 sí que es presenta de número 10 a les llistes pel Congrés de Diputats, però després en torna a sortir. Què passava? Ella es queixava també del masclisme que hi havia en alguns militants d'esquerres. I aleshores aquest anar i venir del PSUC en gran part també era per això, perquè no s'acabava de sentir còmoda. No? Ella deia una frase que em sembla molt interessant, que deia, les dones anàvem a la primera fila de les manifestacions, no? Ens pagaven, anàvem a comissaria, ens la jugàvem exactament igual que els homes, però després només servien per portar-los al cafè i passar a màquina els seus meravellosos escrits. Però per ella va dir aquella gran frase també, que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. També va dir, la cultura és política i la política és cultura. És a dir, ella va trobar, és a dir, no va militar després d'una forma directa, no?, com quan estava militant al PSUC, però ella va trobar en la literatura i en el periodisme una forma de militància, evidentment. Si no, no diria, no?, que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini, i ella creia en el valor emancipador de la cultura i deia, diu, l'escriptura l'entenia com un acte de resistència. Per tant, va militar d'una altra forma, no?, en la literatura i en el periodisme.
L'agulla daurada, l'òpera quotidiana, el cant de la joventut o un pensament de sal, un pessic de pebre, llibre pòstum, aquest, on es recullen els seus articles escrits entre el setembre de 1990 i el novembre de 1991, serien altres obres de l'autora. Una dona lluitadora, un referent femení que ens va deixar abans d'hora.
Veus indispensables.
Cal recordar, cal abocar. No hi ha art més temporal que la literatura. Podem emmalaltir amb el record, però potser al final del llarg i lent procés de l'escriptura descobrirem que hi ha alguna cosa, que hi ha algú a l'altra banda que encara batega, que encara existeix. Fragment de Digues que m'estimes encara que sigui mentida. Montserrat Roig.
Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Montserrat Roig, veus indispensables.
I mentre ens apropem a 3:15 del matí, és el moment de descobrir un nou episodi de La Casa Bernoulli, aquest podcast de ficció de Ràdio Televisió de Cardedeu sobre l'atzar a la vida. És un podcast que podeu escoltar sencer a la xarxa Més. Zero o vida o mort. L'atzar té un paper tan determinant a les nostres vides que fins i tot pot jugar amb elles. De què serveix la nostra voluntat? Com una simple moneda? Ha arribat l'hora que la Dàlia jugui al joc macabre de La Casa Bernoulli. Ben atents.
A l'episodi anterior de La Casa Bernoulli...
És cert que els números ens ofereixen una falsa confiança. i si tot això passés en un sol dia? Potser tens raó. Potser sí que existeix la sort. I qui sap? Qui sap si en algun lloc com aquest hi ha algú que de tant en tant decideix que ens somrigui la vida? Imagini's que tirem la moneda a l'espai i queda flotant en el buit per un temps indefinit. Aleshores el cos resta entre la vida i la mort.
Quan la Ida va arribar a la casa, va passar dies plorant. En un principi, no va ser capaç d'entendre què hi feia ella allà. Però a poc, i gràcies a les explicacions del doctor Risk, va aconseguir interioritzar la seva condició d'expedient perdut. Una vida penjant d'un fil, entre la vida i la mort, esperant al llit d'algun hospital, a que la central decidís què havia de passar amb ella. Vida o mort? Vida o mort? Feia ja masses anys que restava a l'espera. Els primers mesos els va viure amb certa esperança. Segons li havien dit, poca gent arribava de la mateixa manera en què ella ho havia fet. La resta d'operaris eren ànimes mortes, condemnades a continuar aquell cicle infinit. Però ella no. Ella, com el doctor Risk, havien arribat de manera accidental. I tal com li havia dit el doctor, l'única cosa que podíem fer era esperar. Així que pacient, la Ida va passar moltes nits confiant en que el dia següent tornaria a ser a casa, amb el seu fill. En Marc, el fill de la Ida, tenia només 4 anys la tarda en què va passar tot. Mare i fill passejaven agafats de la mà per la plaça Major de Vic. El petit Marc perseguia coloms, els empaitava i reia cada cop que alçaven el vol. Divertit de veure com els feia fugir. S'havia fet tard, però la Ida gaudia tant veient com de bé s'ho passava el seu fill que no li va fer res allargar una mica més la tarda. Ja era fosc quan va decidir tornar a casa. Allà no els esperava ningú. La Ida havia tingut en Marc tota sola i entre ells s'havia creat un vincle indestructible. La família de la Ida no havia volgut saber res d'aquell embaràs fora de matrimoni i el pare es va desentendre de la situació. Així que ella i en Marc passaven els dies junts i subsistien gràcies a algunes feines que la Ida podia fer des de casa com a cosidora. Un món per ells dos. No necessitaven res més. En realitat, un món ideal. Fins que aquella tarda, tornant a casa ja fosc, tot es va trencar. Mare i fill van agafar un dels carrerons que els portava fins a casa. Feia fred i el carrer estava buit. La Ida va sentir unes passes que s'apropaven per darrere. Cada cop més ràpid, més a prop. No va tenir temps de reaccionar. Només va sentir com una força l'arrossegava i com es desprenia de la mà del seu fill. Un cos gran i poderós la va empènyer contra la paret del carreró. L'agafava pel coll i l'apretava contra la paret, sense deixar-la respirar. Al mateix temps que li aixecava la faldilla. Potser l'home no va calcular prou la força que feia amb la mà, perquè la Ida va notar com a poc tot el seu cos perdia la força, fins perdre la consciència, mentre escoltava de fons el plor llunyà d'en Marc. La Ida no recorda quant de temps va estar sense que arribés l'oxigen al seu cervell, perquè el següent que va passar és que va arribar a la casa i des de llavors no ha deixat de pensar en el seu fill ni un sol dia. Però ara és allà, en aquell despatx, amb aquella noia misteriosa que ha fet que pugui parlar novament amb la central. I potser, només potser, això ha fet que la recordin. Que recordin que encara segueix esperant. I que ara encara estaria temps de tornar a abraçar el seu fill. La Ida agafa el telèfon, es gira i mira fixament el doctor Risk. Aquest s'apropa fins on està la Ida i ella li dona l'auricular.
No vull morir. No vull morir. Digui zero o digui el que hagi de dir, però no em mati.
Em sap greu. Jo ja no puc ser qui decideixi això.
En Risk agafa el telèfon. Escolta, En Risc penja el telèfon i mira al terra. La Dàlia només pot fer que no amb el cap. La Dàlia, la Ida i en Risc caminen a través dels passadissos dels soterranis de la casa. En Risc encapçala la comitiva. La Dàlia avança espantada intentant acostumar els seus ulls a la foscor. La Ida el segueix poc després. Porta una llum de mà per il·luminar la sala. Són unes quadres fosques, velles, amagades. Entra la llum de la nit per unes petites finestres. Al centre hi ha un objecte gran tapat amb un llençol brut pel pas del temps. En Risc agafa el llençol i descobreix un artilugi que la Dàlia no sap reconèixer. Es tracta d'una semiesfera transparent sobre un moble de fusta antic. Dins hi ha una gran moneda daurada amb un zero mirant amunt. Els tres es disposen davant l'artilugi, seriosos. La Dàlia es fixa en l'artilugi. Té un pulsador gran.
Així de senzill. La meva vida es decidirà amb una moneda.
Dàlia.
La Dàlia gira i mira en Risc.
Sort.
La Dàlia apreta el pulsador que provoca una reacció elèctrica automàticament a tota l'estança. La moneda s'alça i comença a donar voltes dins la semiesfera. S'alternen els números 0 i 1 a les dues cares, a tota velocitat. El terra comença a tremolar i en Risc s'ha d'agafar contra la paret per no caure. La Ida observa des de la distància com cauen algunes pedres del sostre. Tot s'ha precipitat i la pols que cau fa que durant uns segons no puguin veure absolutament res. A poc, la tremolor del terra es va aturant. La polseguera va baixant i la Ida s'apropa on li sembla veure que està el doctor Risc, ajudant-se de la llum d'oli. Quan recuperen la visió, la Dàlia ja no hi és a la sala. En Risc i la Ida miren cap a l'artilugi situat al centre de la sala, on la moneda ha deixat de donar voltes.
Anem. Encara tenim molta feina per fer.
En Risc gira i s'allunya de l'artilugi.
I nosaltres?
En Risc s'atura quan sent la pregunta de la Ida. No es gira. Tanca els ulls. Només escolta.
Quan cauran les nostres monedes?
En Risc respira fons.
Haurem de seguir esperant.
En Risc marxa de la sala. La Ida es queda seriosa, mirant la semiesfera. Posa una mà lentament sobre el vidre fred, amb un gest trist, i el temps que li regalim una llàgrima per la galta, observa com el número 1 ha quedat mirant en l'aire, desafiant qualsevol esperança. Ens trobem en un hospital qualsevol de la ciutat de Barcelona. El doctor de l'hospital apaga el monitor de les constants vitals. És un home gran, de cabells blancs i barba blanca, i amb unes petites ulleres rodones que recolza sobre la punta del nas. Manté l'elegància del que ha crescut educat en les bones formes. Sota la bata blanca, llueixen un corbatí i una armilla impecables. Agafa l'expedient de la noia que acaba de morir. Va entrar ahir a l'hospital durant la seva guàrdia. Només es van veure uns segons, però no s'ha pogut treure del cap el que li va dir just abans de tancar els ulls. La noia s'havia intentat treure la vida, tirant-se des d'un cinquè pis. De seguida la van sedar per poder intervenir-la. Però just abans de quedar-se adormida, el va agafar de la mà i li va dir:
"No vull morir."
Aquella noia que s'havia intentat treure la vida se'n penedia i li demanava ajuda. I ell no havia pogut fer res. Ara, el doctor observava l'expedient.
Dàlia.
Quan s'apropa per tapar-li la cara a la noia amb els llençols, s'adona que al costat del cos hi ha alguna cosa que li deu haver caigut a la mà. És una moneda. El doctor l'agafa i l'observa estranyat. La llença a l'aire. L'agafa al vol i se la guarda a la butxaca, pensant que li servirà per la màquina de cafè de l'hospital.
Thank you.
La Casa Bernoulli, aquesta ficció sonora de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals. I ara és el moment també de conèixer la nostra cançó de l'estiu, que ens porta fins l'estiu del 2017. Júlia Llanes, bon dia.
Molt bon dia, Manel.
A veure, quina és la teva cançó d'avui?
Mira, avui, com que no tinc molt de temps, et diré que crec que és la cançó de l'estiu, però de tots els estius.
Val.
És que no cal més presentació.
Què és?
Despacito.
Que a més, avui sonarà rapidito, justament, perquè ens estem apropant ja al final d'aquesta hora. Luis Fonsi, Despacito, un èxit. Amb Daddy Yankee. Doncs amb aquesta cançó tancarem l'hora. S'ha ballat a tot arreu i es segueix ballant a tot arreu, aquesta
Home,
cançó,
Home, és que és un himne, és de les cançons...
És icònica.
Millors cançons, sí,
és himne, 2017.
Primer videoclip en arribar als 3.000 milions de visualitzacions a YouTube. I ja
poca broma, poca broma. Doncs no marxeu, perquè després de les notícies tornem amb més Obert per Vacances. Fins ara mateix.
Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabes que tu corazón...
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.